Connectats. Benvinguts a l'Internauta.
Bona nit a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que fem així a Catalunya Ràdio cada dissabte des de fa no sé quants anys ja, des de l'any 95, parlant d'internet, de tecnologia, però especialment del que fa la gent amb internet i la tecnologia. Els nostres contertulians habituals, avui la Queta Carmany.
Bona nit.
Queta. En Martí Crespo, bona nit, Martí.
Bona nit, Vicent.
Amb la seva bicicleta plegable, que fa uns bíceps pujant-la i baixant-la, que fa impressió. I avui parlarem d'una de les novetats internautes de la setmana, que és aquest gran portal europeu, europeana.eu, que s'ha posat en marxa tot just aquest dijous o aquest dimecres. I ho farem amb dues persones, amb dues institucions, de fet, que hi han tingut molt a veure. En primer lloc, amb el director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, el senyor Manuel Camós, que és la Comissió Europea, és qui ha encapçalat aquest projecte. Bona nit.
Hola, bona nit.
I també amb Eugènia Serra, que és la responsable de Coordinació General de la Biblioteca de Catalunya, que també hi ha tingut un paper important en el projecte.
Bona nit.
Bona nit. Amb tots ells explicarem de què va això d'Europeana.eu, realment un dipòsit de coneixement sense fons, que no te l'acabes. I ja veurem de què més parlem en la tertúlia d'aquesta setmana de l'Internauta.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Si voleu més informació, ja sabeu que a través de la web www.catradio.cat trobareu informació sobre els convidats d'aquesta setmana, sobre el programa que estem fent, sobre les setmanes anteriors i sobretot el podcast, que us permet baixar-vos el programa i escoltar-lo en el moment que vulgueu, amb l'aparell que vulgueu, l'ordenador, el telèfon, l'iPod, amb qualsevol cosa funciona. Ja sabeu que aquesta temporada l'Internauta s'emet els dissabtes a les 11 per la ràdio antiga, la de Ones, si no hi ha futbol, i si hi ha futbol només per internet. Si mos voleu enviar un correu, internauta@catradio.cat. Bé, com us dèiem, aquesta setmana s'ha posat en marxa europeana.eu, una posada en marxa que, com sempre, ha tingut un pic, una allau de visitants que volíem veure el primer dia i que no podíem perquè estava col·lapsat. Però vaja, ara ja es veu bastant bé. Si posem les 3 W, explica el Martí.
Sí, bé, si poses les 3 W.europeana.eu, doncs com a mínim es connecta.
Si no,
valent, però...
si no passes les 3 W, no, això és una història antiga que algun dia explicarem.
No sé, vull dir, suposo que ho resoldran.
Sí, això és una petitesa, una fotesa. Com dèiem, aquest dijous es va posar en marxa Europeana, que és una biblioteca digital europea que té més de 2 milions de documents provenents dels 27 estats amb en fi, una enorme quantitat de fotografies, quadres, pel·lícules, mapes, gravacions. No, és difícil, la veritat és que és difícil esgotar, vaja, esgotar deu ser impossible, però és difícil, no passaria unes quantes hores aquí. Això va néixer a iniciativa de la Comissió Europea, si no vaig errat, l'any 2005, i ha comptat amb la col·laboració d'institucions de referència culturals de tots els països, com és en el nostre cas a la Biblioteca de Catalunya. Per això tenim l'Eugènia Serra i en Manuel Camós. Senyor Camós, 2005, en 3 anys, posar dempeus un repositori d'aquest nivell,
de fet, és
molta feina, eh?
És molta i espero el que vindrà. De fet, es va començar ja a treballar, a pensar això l'any 2000. Es va començar a pensar com es tenia que fer tècnicament. Però realment la feina de debò va començar el 2005, però esperis perquè l'any 2010... tenim previst, o l'ambició és que en compte de 2 milions de dades, d'entrades, d'objectes, hi hagin 10 milions.
10 milions?
10 milions. I els 2 milions que hi ha ara, això representa només un 1% de lo que ja està digitalitzat avui dia a les biblioteques i museus. O sigui que és imparable, això, és imparable.
Sí, estem parlant de la cultura europea posada en xarxa.
estem parlant d'això, o una part de la cultura la més representativa.
Perquè què s'hi troba allà? L'internauta que entra europeana troba imatges, troba vídeos, troba àudios...
Si vostè ho ha dit, o sigui, miri, jo he fet una sèrie de proves amb personatges que després fem parlar i troba un icon que li dan per la veu, un altre per la imatge vídeo, un altre per quadros, un altre per manuscrits, per llibres, o un altre per manuscrits, vull dir... Allà hi troba de tot, però ho trobo d'una forma ordenada, coherent i lògica. Per exemple, manuscrits que n'hi han que es troben 10 pàgines en una biblioteca, les altres 5 pàgines no sé on més, i una pàgina en particular. Pues això ho pot trobar aquí i tot junt. Exactament, lo qual és una, jo penso que és una revolució.
Això és un gran què.
Sí.
Això és un gran què. I el criteri, òbviament, és que siguin obres de cultura fetes a Europa.
De cultura fetes a Europa. Per això miri que la Comissió Europea té un rol de finançament, una mica de coordinació, però els actors són els museus i les biblioteques. Un gran paper ha tingut la Biblioteca Nacional de Catalunya i són ells els que posen a l'abast els seus materials, i aquí no hi ha, diguem, un ordinador central, sinó que es treballa en xarxa, i bueno, jo penso que això és molt, molt, molt interessant. És una forma d'aquesta Europa nostra de fer les coses una mica entre tots, i jo penso que aquest és un bon exemple.
Com ho heu fet, per exemple, la biblioteca? Vosaltres esteu acostumats, que esteu en tots els fregals.
Nosaltres, si podem, estem en tots els fregals. Sí. A mi sí que m'agradaria destacar que d'Europeana el que està molt bé és aquesta idea de que treballem coordinadament diferents tipus d'institucions culturals. De vegades als països trobem iniciatives molt sectorials, és a dir, les biblioteques, a Catalunya mateix, és fàcil, ens posem d'acord i fem iniciatives. Però en aquest cas Europeana té el valor afegit de que no són biblioteques, és que són biblioteques, són arxius, són museus, són col·leccions d'audiovisuals. Llavors, clar, et dona una visió molt més completa de qualsevol tema, de qualsevol personatge, i ho troba seia junt. O sigui, és la manera de visibilitzar la diversitat, la pluralitat que hi ha de cultures, de llengües a Europa. I això per mi és un... A banda de la dimensió que té, que és molt gran, però és un valor afegit, aquesta transversalitat entre tots els agents culturals que hi ha a Europa, o bona part dels agents culturals d'Europa.
Això per posar-se d'acord...
Sí, a veure, la veritat és que ha sigut bastant fàcil tot plegat, una vegada ja la cosa semblava que anava en marxa, és a dir, nosaltres concretament...
Estem parlant de més de 1.000 organitzacions, eh?
Sí.
No estem parlant d'una taula de cafè, eh?
És que m'esgota només pensar-ho.
Home, les coses també s'han canalitzat una mica, a veure, quan a nosaltres vam entrar a treballar directament amb tot aquest tema... El 2007, el juliol de l'any passat, es va crear la xarxa del NET, que la xarxa del NET, que vol dir Fundació de la Biblioteca Digital Europea, en anglès, es va crear justament per ajudar a dissenyar aquest prototip i la maqueta que després havia de ser europeana. Llavors hi havia tota una sèrie de grups de treball als quals se'ns van convidar a les institucions a formar-hi part per ajudar amb això. Llavors, clar, a través d'aquests grups de treball d'alguna manera pues, ja es va donant a conèixer que s'està fent, ja se sabia que la idea era aportar continguts, amb la qual tu ja podies una mica fer relació amb les institucions, cadascú en els seus àmbits, per veure què es podia aportar. Llavors és una manera de coordinar-se. I a més és que no s'atura aquí, perquè ara hi ha l'Europeana local, que és per continuar posant més continguts, i té continuïtat aquest projecte per incrementar tant continguts com el nombre d'institucions que porten coses.
Si em permet també una cosa en aquest sentit, i jo penso que se'ls ha d'agrair a vostès l'esforç que han fet, perquè una cosa que a mi m'han alegrat molt, que quan entres tens a dalt a la pàgina web tens una pestanya que et diu quin idioma vol. Llavors hi ha els 23 idiomes oficials de la Unió Europea més el català.
El català.
I com va per l'alfabètic, el català és el primer.
Sí.
Lo qual,
No,
vull dir que això és un gran mèrit
i
vostre, i també s'ha de dir, la televisió de Catalunya, TV3, té 547 imatges en allà, 547 documents, vídeos de la televisió catalana. O sigui, que realment a la participació espanyola, que de moment és poca, perquè és un 1,4% del total d'aquests 2 milions, o sigui, és modest, però hi ha una gran presència catalana gràcies al dinamisme, i que ho heu entès, els actors ho heu entès, que això val la pena, i, bueno, i això està molt, molt bé.
La veritat és que amb el tema de la llengua, que per nosaltres és molt important també, que tu vas allà al desplegable i veus català, i està en català, i dius, home, això no sempre passa. Sí. I doncs,
cada vegada passa més, eh?
Sí, sí, afortunadament.
A internet cada vegada passa més.
Passa més sobretot quan no hi ha entremig instàncies polítiques.
Sí.
Vull dir, perquè això és més cultura, d'acord.
I ha estat aquest cas, realment.
Sí, sí,
és a dir, va ser una cosa que va sorgir d'una manera molt natural quan estàvem preparant els continguts, de dir, home, la política d'europeana és donar als ciutadans l'accés als continguts en la seva llengua. Doncs si aquesta era la política, dèiem, home, doncs, podria ser així? Sí, molt bé. Ho podeu traduir? Sí, molt bé. Perfecte, llavors, de tirar endavant. I realment, a més, com deies, com que la C va en primer lloc, és el primer que es veu en el desplegable.
Però això no canviarà, això.
No, home, sí que canviarà, perquè amb alguna llengua com l'alemany, suposo que va amb K i anirà i baixarà una mica, però vaja, en tot cas hi és present i això és important. S'ha de revisar, és una versió beta, però vaja, va endavant així.
Com a curiositat, sí, per exemple, jo m'hi he trobat un quadre de Dalí que està en un museu d'Escòcia, no? Com s'organitza tot aquest volum enorme de dades, com els feu anar per llocs on estan, per cultures, per temàtiques, per, és a dir, algú que no ha vist encara Europeana, si li has d'explicar, repetís www.europeana.eu, si li has d'explicar, com li diries que arribarà a buscar un quadre de Dalí, per exemple?
A veure, Europeana el que té és un cercador, com molts portals, que llavors pots tenir cerca cronològica, temàtica, per noms de persones, per autors, llavors se't recupera de tot arreu. En realitat, com funciona, és el que li diem bàsicament com un recol·lector. Un recol·lector vol dir que tu tens continguts digitals en un repositori, a casa teva, no? I llavors gràcies a uns estàndards que complim tots plegats, totes aquestes dades de descripció del quadre o de descripció del llibre o de descripció de l'enregistrament sonor sí que estan en una base de dades que és la que serveix per cercar. I una vegada cerques i trobes, pues això, enregistraments, partitures, mapes sobre aquell tema, aquella persona que has buscat, el que fa és que t'envia el context original on està aquella digitalització. D'acord?
Però, o sigui, per tant, funciona... vas a parar a la biblioteca de Catalunya.
En aquest cas vas a la biblioteca. Crec que en algun cas també han inclòs, si no tenien aquests estàndards, en algun cas també han inclòs el contingut digitalitzat directament. Però sí, bàsicament funciona per recol·lecció, que diem. Com per
aquesta setmana, perdó, hi ha hagut una mica d'enrenou en la política agrària comuna, per tant, no sé si parlar de recol·lectors aquesta setmana, no sé si és la millor setmana.
Bueno, parlem d'agregadors, que és molt...
Recol·lecció digital, diguem.
Sí, sí.
No, jo el que volia preguntar és, això llavors funciona com un centralitzador de bancs de dades dispersos, no? O sigui, o té còpia de tota la documentació?
No té còpia.
Però això pot causar un cert problema, per exemple, si doncs, no sé, entre mil institucions doncs, que estan aportant dades, per exemple, doncs és possible que alguna, doncs no sé, un dia caigui, un servidor caigui, etc. Això, clar, Europeana no ho pot resoldre, no? Vull dir, si un falla a l'hora d'entregar dades, evidentment Europeana no les pot servir.
El que passa que cada vegada més els repositoris locals, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, els dipòsits locals digitals, doncs ja tenim eines de balanceig, que es diu, per poder donar resposta sempre, encara que falli alguna de les màquines. Això cada vegada està més avançat. I tenint en compte que moltes institucions són institucions potents. La Biblioteca de Catalunya és relativament petita comparat amb el Louvre, amb la British Library, amb la Biblioteca Nacional de França. Llavors, és gent que té unes infraestructures informàtiques, diríem, bastant treballades, que normalment no cauen. Quan els consultes directament ja ho veus, que normalment no cauen.
Sí, però així tot n'hi ha gent que posa coses molt fortes, perquè l'Institut de l'Audiovisual Francès, 80.000 emissions de televisió, sí. 80.000, que aviat has dit.
Però, tinc en compte que aquesta base, ara amb aquests 2 milions, un 52% ve de França. O sigui, aquí han hagut uns països que s'han llançat, i hi ha països, el Regne Unit deu tenir un 10%, però hi ha països com Alemanya que té un percentatge molt petit. Aleshores, jo per això dic, com està digitalitzat, i els alemans ho tenen o altra gent ho té, amb aquests pocs temps fins a l'any 2010 és segur que es passarà de 2 milions a 10 milions o més, si la infraestructura tecnològica ho permet, perquè el material existeix. I hi ha països que no han volgut començar per les raons que foren. Pel veure que això ja s'ha llançat, els països hi participaran. També voldria comentar dues coses més. La part tecnològica. Hi ha un gran esforç d'investigació tecnològica per veure com es poden escanejar documents millor, etc., i la tecnologia, de forma que hi ha una inversió en tecnologia financiada per la Comissió Europea amb el programa de recerca, que arriben a 120 milions d'euros amb els propers 3 anys, o sigui que són 2 anys i mig o 3 anys. El que vull dir que s'està fent un esforç perquè se n'adonen les autoritats que això és important. Aquest esforç que s'està fent és molt, molt important.
Okay. Hi ha una cosa que m'encurioseix del disseny que explicàvem ara, això de que cadascú té les coses en sa casa, sí, i, diguem, xerrem entre nosaltres i compartim, no? Que és, d'alguna manera, una còpia de la cultura de la Unió Europea, de la cultura política de la Unió Europea, diguem.
Miri, molt bé, molt bé. M'alegra, senyor Partal, que digui això, perquè hem tingut a vostè molta discussió sobre la Unió Europea i veig que vostè ha donat ara presidència. La Unió Europea la fem entre tots, mica en mica, i es fa a nivell de compartir, de consens, de discussió, i tot molt mica en mica. A vegades massa lentament, no? Però aquest tipus de model és una mica el model europeu, vull dir, el model de que la gent aporta i d'allà surt aquest producte.
Seré una mica dolent, però també em sona el model P2P.
Sí,
no?
Sí, el model peer-to-peer de compartir.
Tu demanes un servidor arxius, i aquest servidor te'ls va buscant a...
Seràs dolent perquè habitualment el P2P, diguem, que és de legalitat dubtosa.
Sí. Però en legal, diguem.
Però en aquest cas la legalitat suposa que està garantida, més que garantida.
Hi ha mil institucions al darrere, com s'ha dit abans, important. I quan parlàvem de Catalunya, no només la biblioteca, vosaltres, però també a mi el que m'ha creat molt atenció és TV3. TV3, que té, com abans deia, 547 vídeos, això és important, sí, vull dir, perquè és de les televisions allà més presents.
Sí, a veure, és que a nivell de continguts, clar, quan parlem de que el que no, diríem, no hi ha només continguts catalans a la Biblioteca de Catalunya, clar, evidentment. Clar, l'Institut Nacional de l'Audiovisual a França té continguts de tota Europa. Llavors, esclar, si sumes els que nosaltres posem, els que, catalans que hi ha en altres institucions, doncs hi ha un gruix important. I així amb les altres cultures. Per tant, la gràcia és aquesta, és a dir, una col·lecció sola, potser la nostra, pot ser que no tinguem determinats documents per completar segons quin dibuix de segons quin tema, fins i tot amb continguts catalans, però si sumes altres, completes sempre. Sí. És la gràcia de sumar.
I Gemarret, també un avantatge que jo veig abans, ha citat Dalí, un exemple, si busco Dalí, bueno, és que jo he buscat Dalí, per això puc dir, el Dalí com buscat surten 642 documents, dels quals hi ha 5 textos, 520 imatges i 96 vídeos. Llavors em diuen, i per què això? Bueno, pues això, l'avantatge és que també he anat al Google a buscar Dalí i m'han sortit tant mils de documents i coses que dic, bueno, per qui no segueixo? Això, l'avantatge que té és la selectivitat i que un podrà centrar-se i jo vull veure pintura, jo vull documents, i serà una cosa, jo diria, molt ampla, perquè es canten milions d'input, no? Selectiva, i jo penso, tu coneixes molt millor, però molt ben estructurada.
Sí, sí, està molt treballat,
no, no
el tema.
No em diguis que no, eh?
No. No, a veure, la veritat, a més jo vaig estar justament en el grup d'usabilitat i d'usuaris, vull dir que això és el que vam tocar més, i el que intentàvem era poder reproduir com una persona que accedeix allà ha de voler accedir. Llavors, per això hi ha, doncs, una línia cronològica per moure't en el temps i anar veient, doncs, un tema, potser al llarg del temps. O sigui, s'ha intentat posar unes eines fàcils en bona mesura que la cerca bàsica, la manera de buscar inicial, sigui similar al Google, perquè tots estem googlitzats i tots busquem tipus Google, però després tens la possibilitat de navegar d'altres maneres més selectives, que et permet anar fent uns conjunts més adequats. I una cosa afegida, que ara en aquest prototip, clar, estem a l'inici, però una cosa que nosaltres en el grup parlàvem bastant i dins d'Europea es parlava, era aquesta vinculació amb la web 2.0, és a dir, tota la part d'etiquetatge per part dels usuaris, de poder d'alguna manera participar, que ara hi ha alguna coseta, però és un camp pel que es
però
vol.
Però això anirà més, això?
Bueno, s'ha de veure tot plegat com evolucionarà, és a dir, està clar que hi haurà més continguts i està clar que també intentarem millorar prestacions, però s'ha de veure els contextos i com tirar ara endavant.
I com participa l'usuari? Com pot participar?
Bueno, en aquest cas diríem que l'actual prototip hi ha aquesta part de les etiquetes dels usuaris. A veure, amb Europeana, com abans es deia, doncs el que volem és garantir la fiabilitat de que allò que es diu és correcte, però també volem que els usuaris participin, perquè un altre usuari, a lo millor quan vol buscar, se li acut abans buscar com ha buscat una altra persona, que no passa lo millor com ho fem nosaltres, els tècnics, diríem. Llavors el que poden fer és això. Això és com quan tu te'n vas amb un d'aquests, jo què sé, el LinkedIn o qualsevol d'aquests fòrums, on tu a lo millor pues, a les fotos li pots afegir etiquetes perquè després puguin ser recercables per aquí, aquest tipus de participació.
Però com es controla que el que la gent afegeix?
El que es fa és que s'ensenya diferent, és a dir, que es pugui recuperar però que després se sàpiga què és el que ha afegit un usuari o què pot ser el que ha afegit la institució que ha portat el contingut.
Això és una cosa que Amazon va descobrir fa molts anys. Amazon, molt al principi de començar a vendre llibres, va crear una finestra que continua sent de les que té més èxit d'Amazon, que diu: si vostè ha comprat aquest llibre, la gent que ha comprat aquest llibre també ha comprat aquests altres.
Sí.
I aleshores serveix de molt, sí, perquè sí. Clar, normalment si compres un llibre determinat, sí, que hi tens un interès, els que han comprat el llibre com tu te van obrint, com si diguem,
sí, et fan camí,
suggerències, sí, no? Te van fent una mica el camí, que és, em sembla el que
es tracta. És una mica aquesta línia, exacta.
Bueno, una mica el que passa amb el Facebook, també, que te diu als amics dels teus amics, de tots els contactes tenen aquests amics, potser tu també et pot interessar ser amic seu, vull dir... És com...
Sí, és que ara estem en un model de xarxa, ja no només de xarxa tecnològica, sinó de xarxa social, i això està clar. Llavors, qualsevol producte dels que surt, el que tendeix és a fer xarxa, i fer xarxa hi ha moltes maneres, ja perquè tu tens un grup d'amics, però també perquè saps el que ha estat buscant un altre, i llavors això et serveix per potser dir, pues mira, a mi m'interessa i aquest contingut hi és.
Sí, sí.
Doncs va cap aquí la cosa.
De fet, la imatge gràfica d'Europeana és això, és una xarxa social, vull dir,
sí, sí, és que és
una cosa senzilla, pelada, amb el cercle ben gros i ja està.
Era la idea, quan es va pensar, una mica anava per aquí. A veure, evidentment això és un prototip, s'ha d'acabar de polir, com tot, i ja s'ha llançat per res aquesta setmana, però va per aquí. O sigui, la voluntat és aquesta, i si es pot d'alguna manera ampliar les prestacions de participació i interactuació, doncs encara millor.
Abans parlàvem de continguts. Jo volia saber, per exemple, cada institució que hi participa decideix quins continguts hi aboca o diu tot el que tinc digitalitzat,
no,
cap allà?
Pots decidir. De fet, nosaltres a la Biblioteca de Catalunya ara mateix, en aquesta primera fase, hem aportat un nombre X, en aquest cas uns 10.000 i pico documents, no són molts, que ja els teníem accessibles però que ens van semblar interessants per la tipologia. Però els vam triar nosaltres. I de fet ara amb una segona tanda, diguéssim, aportarem més de les col·leccions que tenim ja digitalitzades. Però pots triar.
Per exemple, l'Arca, el de revistes hi és ara o no?
L'Arca ara no hi és.
Ara no hi és. És que l'Arca,
que és l'Arca.
L'Arca, jo m'inclino perquè realment és espectacular.
És un dels projectes
un arxiu de revistes,
revistes,
no? De
revistes catalanes tancades que ja no es publiquen.
I tot digitalitzat i escanejat.
Ho tenim digitalitzat, i a més aquest és un producte o un projecte que ens agrada molt perquè és cooperatiu. Aquí treballem arxius, biblioteques, l'Ateneu, diferents tipus de...
O sigui, això Arca, diguem, ho podríeu volcar ja demà?
Sí. Doncs sí.
Pues ho anirem seguint a veure.
De fet, a l'Arca encara no l'hem penjat, però n'hem posat d'altres. I l'Arca, a més, és veritat que és consultadíssim.
A mi m'agrada molt. O sigui, realment és allò que
són revistes dels anys 30, sencer,
doncs sí, les pots trobar. Mira,
si és casa i te poses a mirar-les.
Des de principi de segle, em sembla que és,
sí,
no?
Sí, ja des del segle XIX, finals del XIX, fins a, més o menys, fins al 1930, perquè no hi hagi problemes tampoc de drets d'autor ni tot això. En algun cas, hem obtingut drets d'autor d'alguna que és una mica posterior, però que ja està tancada i també la volem incorporar per la importància.
Però ho trobes tot escanejat,
sí,
i a més cercable, no?
Sí, sí, cercable per tot,
clau, que vulguis, és
el pèl i plom, a qualsevol revista de l'època, vull dir, no sé, és que ja ara en tenim ja 160 i les completem, que és la gràcia. És a dir, encara que la biblioteca no estigui completa i faltin números, busquem qui els té i els has posat tot junt. I l'Arca la posarem
pues aquesta biblioteca digital europeana. Jo penso que ens hi podrem passar hores i hores, perquè això és molt tentador, no? Vull dir, quan eres allà, jo aquest matí ja he estat 20 minuts mirant, no? Però ja he estat jugant. Per exemple, s'han acudit, m'agrada l'arquitectura, Puig i Cadafalch. Aquest m'han sortit, mira que curiós, 16 documents, que no és gaire, però 10 són imatges i venen de França. I després hi havia 6 vídeos d'aquí a Catalunya. O sigui que és brutal això de buscar un personatge i que trobes documents, bueno, ja em dius de França, perquè hi ha tant documents, dels pocs que s'han posat ara, Puig i Cadafalch. Bueno, jo penso que és una cosa que ens hi podrem passar moltes hores.
Sí, de fet, una mica europeana el que vol és explicar històries, que ja dic de vegades, històries completes, de dir, pues jo busco un tema i puc tenir des de la cara de tal senyor, fins una carta que ha escrit, fins l'article que va posar no sé qui, i a més, doncs, a lo millor si tinc un tall de veu perquè el tinc, pues, també, també el veuré. Llavors, esclar, en el fons expliques com històries, perquè jo et portarà a un altre lloc. Si estàs parlant d'un fet històric, encara més, potser una guerra, doncs, el punt de vista d'un país i de l'altre, que sovint no són els mateixos. Ajuda,
no,
això.
Sovint no, mai.
Bé, he volgut ser
molt de... ara faré jo de dolent, perquè abans en Manuel Camós ja mig ha introduït el tema Google, el mig i tot això, no? És a dir, això al principi fa anys, recorda que va haver una certa polèmica i que s'hi va negar rotundament que això fos una alternativa al Google, que no estàvem parlant d'això i tal, no? Però sí que sembla com si marca dos models, no? És a dir, n'hi ha un model americà més que és allò dades en brut i aquí exhaustivitat, etc. La Biblioteca de Catalunya, per cert, està xuga en els dos equips, eh? Vull dir que sí, segur que guanya. I aquesta altra idea de més estructurat, més reflexiu, més organitzat, això, no? Clar, a Europa un dels problemes que tenim és que en la indústria dels continguts estem molt retrasats respecte als Estats Units, que tenen una dominació molt important, i en la Comissió i la Unió en general aquest és un tema que preocupa, no? És a dir, diguem, europeana no és una resposta, però alguna cosa hi ha, no? També.
Jo penso que no és una resposta, perquè ens centrem al món de la cultura i Google és molt més ampli. Aquí anem al món de la cultura. Sí que l'esforç que s'està fent està permetent desenvolupar tècniques que igual aquí estaven una mica retardades, i bueno, això ho està permetent. Ara, jo no ho veig tant com una... Ho he llegit, hi ha gent que diu això. Jo no ho veig tant com una resposta. Vull dir, és un camp diferent, és el de la cultura, i cultura d'alguna forma selectiva amb els continguts. Vull dir que no s'hi aboca, com s'ha dit, tot, no s'hi penja tot, sinó coses només determinades que estan a museus o biblioteques, mil institucions. Vull dir que no ho veig tant, jo com...
A veure, és veritat que quan va sortir Google Book, concretament, que és amb Google Book amb el que va haver la polèmica, sí que és veritat.
Google Book, la gent que no ho sap, és... una part de Google que digitalitza llibres. Complets.
Sí, complets. Quan va sortir això sí que semblava que era una mica que es feia la competència. Però nosaltres, que és veritat que juguem a dues bandes i estem als dos projectes, realment és complementari. O sigui, i a més són projectes que no tenen exclusivitat, no són excloents. A nosaltres el que ens permet, doncs mira, Google Books el que ens permet és digitalitzar un nombre enorme de llibres, pel que si no tinguéssim Google Books probablement no tindríem els mitjans per fer-ho. Però és clar, estem parlant de llibres exclusivament d'una època determinada, que també són llibres de drets d'autor, i òbviament també els seleccionem en el sentit de que seleccionem que estiguin en bon estat, o sigui, es fa tota una feina prèvia. Però és veritat que és molt més a l'engròs, és un, en aquest sentit, tenir en compte que és una sola institució la nostra aportació. Ara parlo només de Biblioteca de Catalunya. Què passa? Doncs amb Europeana el que podem és aportar tota una sèrie d'altres materials que no estan a Google Books, és a dir, mapes, cartells, fotografies, manuscrits, papers d'arxiu, epistolaris, etc. Per tant, des del punt de vista nostra com a institució, que el que vol fer al final és posar a l'abast de la gent tota aquesta informació, per la com sigui ben posada, però amb els mitjans que siguin, són projectes complementaris que ens ajuden a fer coses que no podríem fer sols tots dos, vull dir que nosaltres estem encantats amb el projecte Google Books i estem encantats amb el projecte Europeana. Vull dir, ja sembla molt, sé que sembla molt políticament correcte, però és que és una realitat.
No, és que ara pensava, torno una mica enrere, quin criteri feu servir a l'hora de, en el cas d'Europeana, quin tipus de cultura heu volgut posar? O...
No és tant que triem la cultura, sinó que diríem que Google Books és llibre, format llibre. A Europeana estem posant també altres coses, és a dir, estem posant molta fotografia, per exemple, la col·lecció Salvany, que és una col·lecció preciosa del segle passat, de començaments del segle passat, on pots veure des de l'estàtua del doctor Robert quan estava, si no m'equivoco, a la plaça Universitat, a l'estàtua de Sant Antoni, doncs fotografies d'aquella època, fins a enquadernacions artístiques, podem posar mapes, podem posar cartells, manuscrits, coses que no estem posant amb aquest gran magatzem de llibre modern, per dir d'alguna manera, que seria més aviat.
Però també hi ha coses modernes, m'imagino.
Sí, també n'hi ha.
La tria que heu fet per Europeana.
Sí. El que passa que és això, que són col·leccions molt concretes, almenys de moment, les que estem posant.
Però teniu problemes, m'imagino, de drets d'autor, no? Per cosa molt moderna.
Sí, a veure, nosaltres no digitalitzem res que tingui drets d'autor, a no ser que ens hagin cedit els drets. Però clar, quan dic modern, vull dir que potser pues, a Europeana ara mateix tenim manuscrits o incunables, vol dir anterior a 1500 en la major part, i potser a Google pues, tenim del 18 i del 19. O sigui, quan dic modern, vull dir en aquest sentit, no modern de fa 20 anys. Però són realment complementaris per les institucions que estem als dos projectes, que no som només nosaltres, crec. Doncs realment són valors afegits l'un a l'altre.
Jo també una cosa que penso que té molt valor d'això, i això vosaltres ho heu viscut, i tu com representant de la biblioteca, les reunions, que això crea aquesta xarxa europea, personal, també entre gent, i això sí que crea sinergies, per això ho hem vist en molts projectes. Qualsevol projecte europeu, al reunir-se gent de diversos estats membres, i són 27 en aquest cas, doncs millor que millor, això crea uns contactes personals i crea després uns valors afegits d'intercanvi de documents, vull dir, que hi ha molta cosa que no es veu, però que és gràcies a tota aquesta dinàmica. I la pregunta que et volia fer, si em permeteu,
I tant.
Per arribar a dissenyar això, quantes reunions ha representat amb el teu cas?
Reunions presencials?
Sí, a veure, poques. Les dues, virtuals i presencials.
Virtuals, doncs, intercanvi de correus, un espai a internet on els grups ens anàvem intercanviant informacions. Sí. Bàsicament un any i pico de treball. Home, intens, constant. Jo més que intens diria constant. Sí que les reunions presencials eren molt intenses. Era allò de tancar-te en un lloc el dia sencer, dinar allà mateix i continuar...
Les coneixem.
Aquestes són d'aquest estil. Sí. I després feina via correu electrònic, que afortunadament existeix i ens solventa molts problemes.
Clar, bé, si ho entenc bé, suposo que el principal, diguem-ne, la principal tasca que s'ha hagut de fer amb Europeana és primer trobar les institucions i posar-s'hi d'acord, però després que les institucions donin via lliure les seves dades cap a Europeana. Vull dir que el material en principi ja el tens com digitalitzat, suposo, parteixes de material ja digitalitzat. Per tant, era més de donar permisos,
sí,
no?
Sí, però hi ha un equip de coordinació, si no m'equivoco, que és a l'AIA, petit, 14 persones, i que és una mica el motor d'això, no?
Sí, això ho portava molt la Biblioteca Nacional Holandesa, penso que
estan instal·lats allà amb els locals de
biblioteca. Estan allà instal·lats. I, a veure,
no,
dit
vull
així...
Vull dir que no és partir de zero, vull dir, sinó
no
que els continguts ja els tens... Sí. I, a veure, evidentment que hi ha molta feina, vull dir, un any de feina. Ho entenc, perquè és així, no? Però vull dir que veig que ara, diguem-ne, molts projectes immensos, ara moltes vegades és senzillament rendibilitzar altres projectes que ja estan funcionant, no?
Per mi Europeana el que té és aquesta dimensió i aquesta visibilitat que fa que si sumes diferents projectes, doncs és molt més visible. Si se li fa una bona promoció i es dona a conèixer bé, doncs encara més, i això és un valor real. Sí que cal dir que a nivell tècnic, sense entrar en el detall tècnic, però és veritat que encara que tinguéssim les col·leccions i els dipòsits fets tècnicament, i ho sabeu, encaixar les coses no sempre és fàcil.
Sí, te volia preguntar jo pels estàndards, no? Perquè
clar, és un problema de
estàndards. És un PDF, és un GIF, és un JPEG, com ho ha aclarit això?
A veure, el problema més que de formats és de el que li diem metadades, és a dir, hi ha uns esquemes per posar les dades de manera que més o menys a internet s'entenguin, que hi ha diversos esquemes, que s'assemblen tots però no són idèntics. Llavors, això també requereix una feina important d'aconseguir que tots s'entenguin, perquè tota aquesta informació ha d'anar a una única base de dades on busques.
Sí, ha dit en criteris bibliotecaris, heu hagut de discutir el catàleg.
Bueno, una mica, sí. De com el construïm perquè tots s'entengués.
Això li direm això, no?
Sí, sí.
I tots li direm això.
I tots li direm
no?
això. I cadascú la... farem com...
Etiquetar, en certa manera.
És un etiquetatge, és que les metadades és un, una forma d'etiquetar el que fèiem abans amb els catàlegs de tota la vida. Llavors, clar, això és posar-se d'acord tothom, perquè els estàndards hi són, en general els seguim, però bueno, sempre queda una problemàtica. I sobretot la part també de dissenyar la, el prototip, perquè això, home, era una feina de... no tant de com es fa, sinó de què volem que sigui. I llavors això sí que et porta a pensar moltes vegades què és la manera, quina és la manera més senzilla, més entenedora, què és el que l'usuari entendrà, no tu com a tècnic, sinó tot aquest tema d'usabilitat és molt important quan fas un portal.
Això serà molt interessant, perdó, quan passa el temps, veure què busca la gent, no? Perquè realment l'èxit europeu del projecte serà que els catalans busquem coses holandeses o que els polonesos busquen coses portugueses, no? Perquè si, si busquem la nostra només, fem poca feina, m'imagino que al fons de tot la idea de la comissió i precisament donar impuls a un projecte com aquest és per travar un referents culturals comuns, no?
Sí,
per
dir-ho
d'alguna
sí,
forma, no?
Sí.
I que tot viatge, no? Segurament això... quan passen 2, 3, 5 anys, quan tinguem dades realment de què està fent la gent, serà un moment interessant.
Sí, no, i jo penso que això també pot contribuir a crear alguna més una identitat europea. Vull dir, Europa, l'Europa que estem tenint és una Europa que es parla molt de lliure circulació, i hi ha una Europa, un substracte d'Europa cultural, de coses en comú, i que hagin sigut guerres entre països, però hi ha una història en comú, i amb això no s'està fent, per raons diverses, però no s'està fent un gran esforç. Jo penso que en aquest cas Europeana servirà una mica per avançar en aquest sentit. No s'està fent gaire esforços perquè, almenys fins ara, la Comissió Europea dins del món de la cultura no tenia competències. Saben vostès que amb el món de la Unió Europea, qui té la iniciativa de proposar directives o portar propostes a la taula del Consell de Ministres o al Parlament Europeu és la Comissió Europea. En el cas de la cultura, les iniciatives que pot tenir són molt limitades perquè no té un mandat. Aleshores, cas per cas s'ha de trobar una complicitat, un acord dels ministres, com ha sigut aquest cas.
Sí.
Jo també tenia una pregunta. Des del punt de vista financer, us aporta alguna cosa a vosaltres a la biblioteca?
Això és la pregunta típica catalana, eh? I això qui ho paga?
I com jo estic a la Comissió Europea, volia sentir-ho. Si es paga o no es paga res.
Nosaltres no hem pagat res.
No, això està clar.
Això està clar.
I a l'usuari tampoc, perquè és gratuït.
I l'usuari tampoc, perquè és en obert, només faltaria, sí, si no sí que no haguéssim jugat, perquè les coses han de ser així, sí, en obert i gratuïtes. A veure, jo el finançament sé que hi ha hagut una part que era, perquè és un cofinançament,
sí, sí.
Fins ara és un cofinançament que una part era directament de la Unió Europea i una altra part dels estats membres. El que desconec ara són les xifres, no les he portat, les tinc però no les he portat, però sí que en el futur també la intenció és que continuï sent un cofinançament, que una part la posarà també la Unió Europea, i a més buscar altres models d'intervenció d'indústries culturals que permetin que tot això vagi d'alguna manera endavant. No sé exactament, ara no tinc xifres, sí, sí. Sé que la nota aquí s'han distribuït, n'hi ha algunes per això.
No m'ha fet gràcia el comentari que ha fet el senyor Camós ara, perquè sí que és veritat que cultura no és allò que sona més a Brussel·les, diguem, però és curiós o és interessant, per exemple, que la comissària Reding, que és la que porta aquest projecte, segurament deu ser de les que està fent més soroll els últims anys, perquè déu-n'hi-do la quantitat de sotragades que provoca la senyora Reding, no?
Sí,
vull dir que, bé, és mitjans de comunicació i ciutat de la informació, no és ben bé cultura, però en temes com cinema, en temes com, vaja, tots els temes de tecnologies, és realment una persona que és provinent d'un estat petit i a lo millor això li facilita la vida, perquè segons d'on vens és més complicat, però segurament deu ser de les comissàries que més sona.
És una de les que més sona, però jo diria, sobretot, com heu assenyalat, en temes de mitjans de comunicació i temes de tecnologia, no tant en tema de cultura pròpiament.
El que passa que avui les fronteres són difícils,
sí,
però clar, el cinema què és, no?
Sí, sí, no.
Això ja no està tan clar com abans.
Aquí m'agafa amb aquest error. Deixi'm, per despistar una mica i no contestar tan directament, que li diu una cosa a la senyora Reding, sap què és Creu de Sant Jordi? És, és de Luxemburg i escriu de Sant Jordi perquè quan ell era diputat al Parlament Europeu va ser ella que va fer una ponència sobre l'ús de les llengües i el català. I és una senyora, jo la conec bastant perquè ha vingut diverses vegades a Barcelona i bueno, ho entén molt bé totes les diferències culturals, lingüístiques, etc.
Sí, jo recordo l'any passat, a la nit de les telecomunicacions,
sí,
va enviar un missatge gravat en vídeo parlava en català, llegia en català, però vaja...
Li vam preparar nosaltres, i ella és sensible...
No, però, el llegia bé.
Que, sí, sí, no, no.
O sigui, que la senyora sabia que havia de, que era important allò de parlar en català, ella era conscient de que estava...
A més, al seu entorn directe hi ha algun català, que suposo que l'ajuden a pronunciar millor.
De fet, ella està molt... A mi em va sorprendre perquè fa 2 anys, em penso que va ser... amb un congrés de bibliotecaris de Catalunya que se celebra cada 2 anys, que amb algun d'ells hi has estat tu, Vicenç, convidat, doncs ella no va poder venir a obrir el congrés, era un congrés d'àmbit català, però com que estava molt interessada en biblioteques i es parlava molt societat de coneixement, ella identificava molt les biblioteques amb tot aquest món, ens va enviar un missatge, una gravació, perquè es pogués posar com a obertura, disculpant-se per no venir i explicant totes aquestes línies que després es van convertir en Europeana i altres projectes. I era un congrés de biblioteques a Catalunya, però va ser molt receptiva realment, que s'ha d'agrair, perquè no sempre és així.
Sí, i sobretot és d'agrair tindre un, diguem, un, com una direcció, no? O sigui, aquests projectes, està molt bé el peer-to-peer i que tot el món col·labora i que tot el món és, i tot és el flower power, està molt bé, però algú ha de dir, escolta, ara anem a fer això, no? I si ningú diu anem a fer Europeana, pues Europeana podria ser que sí, al final, però...
Sí, però es necessita un lideratge, d'alguna manera.
Un lideratge,
per fer aquestes coses.
Jo espero que la gent no ho consulti tant com avui.
No,
els primers dies, el dijous passat i avui, perquè el dijous es va col·lapsar, abans ho deies tu, es va col·lapsar el sistema, i hem enviat un missatge a Brussel·les al portaveu del senyor Redding, del comissari, dient, què passa? No, ho hem anunciat el dijous, que això sortirà, i la gent no pot accedir, nosaltres tampoc. I ens han contestat, tenim un problema tècnic, ha hagut tanta afluència que s'han de col·lapsar. Al cap d'unes hores ja ha funcionat, però han passat unes hores.
No, però això ja se sap, són els famosos pics. Els informàtics diuen, és que és un pic.
Sí.
Ja està.
I tu dius, carai, el pic, ja està, l'excusa del pic. Sí. Però és una realitat, sempre.
S'han passat dies anunciant que aquestes coses es farien. I,
la gent era l'expectativa i la gent doncs hi va.
I la gent avui...
Afortunadament.
Bueno,
i que encara
la gent,
que es faci el pic.
I que la gent avui en dia ho volem tot ja.
Sí, l'immediatesa.
Això és una de les coses que provoca aquest tipus de problemes. Aquesta setmana, per cert, Martín, hi ha hagut a l'altra banda de l'Atlàntic un cas no semblant, però també espectacular, no?, que ha estat...
Oh, doncs és més semblant del que et penses, perquè amb les xifres, com a mínim, són iguals. O sigui, han sortit amb 2 milions i d'imatges...
Estem parlant de
ara ho explicaré. Sí, estem parlant de Life, de la revista Life, nord-americana, veterana, que de fet es va deixar de publicar, em sembla, l'any passat.
En paper, continua com a web.
I, bueno, ara de fet la web no funciona.
Val, doncs ja no continua ni com a web.
És un pic o realment que no funciona?
Live, no, realment.
Se li ha acabat la Live.
Live is not alive. Doncs bé, amb això, aquesta gent el que han fet és associar-se amb Google i... bé, el que han fet és publicar, doncs, ara mateix, em sembla que és això, doncs 2 milions d'imatges dels fons d'arxius, de l'arxiu mateix de la revista. Diuen que des de 1750, és a dir, ja no parlen de fotografies, sinó d'imatges, i bé, i que n'abocaran, diu, fins a 10 milions, és a dir, una mica les mateixes xifres que l'Europeana.
L'Aix va dir que és una revista... fa dècades que és reconeguda per l'excepcionalitat del seu fotoperiodisme.
I tant.
Sí. El que passa que és això que dèiem, no? Abans estàvem parlant d'Europeana, diguem-ne, com un projecte europeu, amb visió europea, i bé, i en aquest cas, un dia abans es va, doncs, va sortir la col·laboració a l'arxiu aquest entre Google i Life amb un punt de vista evidentment americà. És a dir, Life ha fet fotoperiodisme, o diguem-ne, és un referent del fotoperiodisme, per exemple, doncs, de tot el món, però sobretot des d'un punt de vista molt, molt americà. És a dir, jo l'altre dia em vaig passar una estoneta buscant, doncs, no sé, paraules clau més o menys nostrades, i en València, doncs, només em van sortir Braus, i falles, evidentment. Em faltava la paella, em faltava la paella.
Una cosa és alguna cosa.
Però, diguem-ne, anem una mica en aquest estil. Evidentment, si li poso Vietnam, em sortiran les millors imatges, li poso JF...
Teixiran les millors imatges de la banda americana.
La banda americana, evidentment.
El Vietcong em sembla que teixiran poques imatges.
Evidentment, o la guerra, diguem-ne, americana del segle XIX, el que vulgueu, però és això, eh? Vull dir, realment, potser... han sortit en una mateixa setmana dos arxius complementaris, és a dir, diguem-ne, un a cada banda de la riba de l'Atlàntic, i en aquest cas sí que cal concretar, no? Life és l'arxiu exclusivament d'imatges,
Però jo, vamos, complementaris sí, però també, com es deia, molt diferents. Jo penso més important el nostre, vull dir, perquè el nostre, el tenir llibres, manuscrits, vull dir, és molt diferent. Què tenia? Només imatges de qualitat de live, eh? Vull dir, jo penso que és, per un investigador...
Potser és una metàfora, no?
Sí, no, per un investigador, pues, si vol alguna cosa de cultura i europea, tindrà que anar a l'europeana, segur.
Que passa que n'hi ha, en els dos casos, junts, aquella vella discussió, ja fa temps, que no escolti a ningú dir-ho, no? Però... al principi d'internet i tal, n'hi havia molta gent que deia allò de oh, però si es posa tot a internet, la gent no eixirà de casa. I clar, ara la sensació és que, en fi, amb Europeana et pots tirar aquí anys navegant i navegant i navegant, no? Jo crec que ara ja ningú aguanta aquesta discussió, no? Perquè és evident,
és
que no pot haver un patrimoni cultural sense estar a la xarxa.
No, és que és el dret de la gent. Vull dir, la gent té dret. Moltes institucions són... la majoria de les que col·laborem són institucions públiques, vull dir que estan pagades amb els diners dels ciutadans. Per tant, el patrimoni que tenim ha de ser allà, ha de ser gratuït i ha de ser obert. I si volem fomentar la recerca i l'aprenentatge i que la gent tingui interès per la cultura, o ho fas ben obert, ben gratuït i em poses molta informació, o és difícil fomentar tot aquest tipus d'actituds, fins i tot. Per tant, vaja... allò que dèiem de la biblioteca universal, accessible i oberta, és cap a on hem d'anar, utilitzant les eines que tinguem.
Això semblaria com la biblioteca d'Alexandria a l'època, no? Sí, la biblioteca del món, on hi era tot.
Tant de bo que un dia ho tinguéssim pràcticament tot així.
No, i clar, l'impacte, per exemple, sobre els estudiants universitaris, escolars, fins i tot, no? Perquè és enorme amb webs com aquestes. El tema de les llengües, de tota manera... clar, és un dels problemes, una de les virtuts d'Europa, jo no ho he sabut mai, però diguem, clar, en aquest cas, fotografies, vídeos, tot això més o menys, segur que tindran un gran impacte. Serà curiós també veure llibres, manuscrits, papers, la gent com es mou, no? Perquè, per exemple, els parlants de llengües llatines, bé, ja ens atrevim amb un manuscrit o algo en portuguès tranquil·lament, no? Però si ens posen en holandès, aleshores ens posem allà amb una certa dificultat, no?
Bueno, però això és el món real, actualment. Diríem, en el món analògic, tot això ja ens passa. Ara, què estem fent? Doncs donem facilitats. És veritat que en el món de la recerca, doncs amb les llengües més comunes, la gent ja es mou bé. I per tant, aquestes no ho sabem, però és que és molt millor, a lo millor, posar tot això que és holandès o hongarès o llengües d'aquestes i potser algú se li acut de dir pues mira, jo m'hi poso a estudiar això si m'apures, que no pas restringir. És cert que serà una mica complicat pel lector estàndard, perquè el que fa recerca, pues, diríem que a lo millor té més eines per poder consultar segons què o per poder entendre segons què. Pel lector de carrer, doncs sí que tendirà amb aquelles llengües més estàndards, això és bastant inevitable, però és el que ens passa avui en dia amb els senyors o amb les persones quan van a museus, quan van a biblioteques, quan van a arxius. És que estem reflectint el món analògic simplement en el món virtual, però amb moltes més prestacions.
Però d'entrada el buscador no està encara ben desenvolupat, perquè el buscador treballa amb una llengua, és a dir, que si un busca una paraula encara no la tradueix als altres idiomes per trobar-te les referències, el qual si busques un personatge és fàcil, però quan busques temàtic això és més complicat.
Casa, poses casa i
no són més on.
No té una
això s'està desenvolupant. I després el que jo penso amb el futur, perquè jo ho dic a la Comissió Europea, nosaltres tenim potents traductors automàtics que a vegades t'ho tradueixen d'un idioma a l'altre i a vegades surten coses ridícules, però ja ho saps que sortien errors i coses ridícules, però almenys si és de l'holandès i tu no saps l'holandès, t'ho tradueix el castellà o el francès, i et dona ja una visió una mica de què està dient allò i veus si allò t'interessa sí. més per anar més en sèrio.
Pots intuir una mica.
Sí, o sigui, jo m'imagino que es posarà algun tipus de traductor o els que existeixen per poder els textos...
Sí, si més no les paraules clau, que es pugui accedir...
Pues el primer és això, un buscador que sí que tradueixi temàticament.
Home, ahir el traductor del Google ens ha fet un gran favor, perquè ha inclòs el català entre les 29 llengües i per tant pots obrir una pàgina en xinès
i com a mínim,
allò està en català siups, que és una mica has de deduir per on vas les coses.
Si parla de faves o bicicletes, diguéssim, almenys fins aquí arribes.
L'altre dia vaig estar remenant-lo una mica i per exemple em va sorprendre molt la traducció d'Al Jazeera, per exemple. Suposo que el fet que Al Jazeera treballi amb un àrab, diguem-ne, estàndard o simplificat, doncs fa que la traducció realment era bastant, bastant potable. Sí, no és que s'entenies, que era bastant bo.
Tu estaves llegint Al Jazeera en català?
Sí.
Cada vegada són més bones.
I estava molt bé. Després me'n vaig anar a provar el neerlandès i era nefast. Llavors, clar, jo suposo que també depèn molt, evidentment, doncs, del vocabulari que s'utilitzi, si és molt tècnic o no, però amb Al Jazeera em va sorprendre. Llavors, amb el xinès potser, o amb japonès, doncs potser no és tan bo, però... t'ajuda a intuir de què va.
Sí, aquesta és una de les barreres que ens queda una mica per superar, no? El tema lingüístic a nivell d'eines és...
Bueno, els traductors tenen...
I riquesa nostra també.
No, dic barrera a l'hora d'accedir, sí, vull dir riquesa perquè evidentment tantes que hi hagi millor i han d'estar reflectides, però que tinguéssim eines que ens permetés justament això, doncs consultar qualsevol cosa. Però vaja, els traductors han millorat molt en poc temps, per tant això...
Jo crec que, jo sóc de l'opinió que no arribaran mai, diguem-ne, a fer una traducció de qualitat, i dic bona fins i tot.
Home, bona...
Escolta, jo penso que és difícil, però vaja, tot i així...
Mentre mos entenem...
Sí,
que és del que es tracta.
Que és del que es tracta.
I d'entendre de què parla...
Molt bé, doncs això ha estat aquesta hora de tertúlia de dissabte ací a l'Internauta, avui monogràfica, arran de la posada en marxa de europeana.eu, www.europeana.eu, aquesta monumental base de dades amb més de 2 milions de documents de tota la cultura europea que ja es pot trobar a la xarxa, iniciada, proposada per la Comissió Europea en la participació de més de 1.000 institucions de tota la Unió, entre les quals la Biblioteca de Catalunya. Gràcies, Queta i Martí, com
bona
sempre,
nit.
Per la vostra presència. I avui hem tingut de convidats Eugènia Serra, responsable de Coordinació General de Biblioteca de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Benvingut. I en Manuel Camós, director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona. Moltes gràcies també.
Gràcies a vosaltres i bona nit.
Ens veurem la setmana vinent ací a l'Internauta, com sempre.
Try to make me go to rehab. I say it, no, no, no.